que això sé que no és culpa ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala.
Ja sabeu que al Revolució ens agrada molt parlar d'economia, no de grans teories i paraules complexes, sinó de l'economia que ens afecta a tots en el nostre dia a dia. Per això ens agrada molt que vingui avui al Revolució un economista d'aquells que parlen molt clar, d'aquells que et fan entendre els números, els balanços i tota mena de dades. Saber que durant els pròxims minuts podrem conversar amb l'economista Josep Maria Gay de Liébana és un gran privilegi i també és saber que quan acabem la conversa tots plegats serem una mica més savis. Bona nit, Josep Maria Gay de Liébana.
Bona nit, aquest diumenge. Escolta, Chantal, encantat. A més, amb la música de la Rosalía de Millonària, sí, perquè a l'equip de rodatge d'aquest vídeo va estar el meu fill, entre el Lucas Casanovas i el meu fill fent aquest rodatge.
Com es diu el teu fill?
Pepe Gay de Liébana.
I és el que va fer aquest videoclip, sí?
Bueno, ell és el segon, el Lucas Casanovas és el que va portar, juntament amb una altra noia, i aleshores ell estava a darrere, però, bueno, Rosalía ha fet diverses coses. Bueno, ells han fet diverses coses.
Vull per dir tant, coneix a Rosalía.
Sí, són xavals d'aquí, sortits d'aquí, formats aquí, a ESCAC, a Terrassa, i escolta, i que estan pagant el món del cinema. I per tant, m'ha fet molta il·lusió, molta gràcia, perquè a més hi ha una persona vinculada a la família que va estar en aquest rodatge, que la va col·locar justament la senyora que està al costat de la Rosalía. Vull dir que...
Molt bé, doncs fa... escolta, un dia entrevistaré el teu fill.
No, hombre, ell ara està rodant, però bueno, bé.
Però, home, escolta, potser però... també li va tan bé que algun dia també
podrem. Però em fa molta il·lusió, i el Lucas Casanova també, que d'això són un equip molt ferm, i la seva nòvia, vull dir que un gran equip.
I la Rosalía, una gran dona. Han dit fins i tot que és com una start-up, aquesta dona.
Sí,
no?
Jo crec que és una start-up, a més, vull dir, amb una projecció mundial, universal, internacional, a Estats Units, a tot el món, i és un fenomen, vull dir, és una noia normal, corrent, i que, bueno, s'ha convertit en un fenomen. I això és l'start-up, que en definitiva és un unicornio, en aquest cas jo diria que és un tetracornio, no?, amb el bon sentit de la paraula. La Rosalía té el que és, bueno, el carisma, l'arribar a la gent, el, que ha canviat una mica el que seria el flamenco tradicional i que li dona aquesta salsa, a més aquesta cançó que ha tingut també els seus problemes lingüístics, no?, el català, però vull dir que s'ha acceptat perfectament el missatge. En aquest cas, jo crec que la Rosalía és un fenomen a tenir molt en compte.
Molt bé. Anem a parlar d'economia, si et sembla. A veure, tocarà parlar, després parlarem del coronavirus i com està afectant aquesta economia global, perquè n'estan parlant tots els mitjans de comunicació de tot el món, però ara en termes econòmics, si parlem de Catalunya i l'estat espanyol, què hem de fer? Estem bé? No estem bé? Quina situació diries que està l'economia catalana i l'espanyola?
Jo diria que ensupida.
Ensupida?
Sí, home, molt ensupida. L'economia catalana ensupideta, el tema industrial ens està afectant d'una manera complicada, fonamentalment perquè tenim un component d'indústria, que aquesta indústria exporta cap a Europa. Europa nota una mica el que és el problema que hi ha entre Estats Units i Xina, per tant aquesta rivalitat afecta les exportacions a Europa. Europa és el lloc del món que hi ha més exportacions, per tant exportem tant a Estats Units com a Xina, i aleshores, clar, si a Europa i amb Alemanya al capdavant no tira, doncs Espanya, la part industrial la ressent, i en aquest cas la part industrial d'Espanya està a Catalunya, per tant la indústria fluixa, i fins i tot hi ha una dada que jo mirava l'altre dia desentranyant el que són les xifres, les intimitats del PIB de l'any passat a Espanya, que és que la indústria només té un pes justament de l'11%, és a dir...
11%.
Sí, a l'època gloriosa va arribar a estar al 30%, va arribar a superar el 30% i ara l'11%. Per tant, un país que perd la referència industrial és un país que està condemnat a la pobresa, salvo que d'alguna manera vagi substituint el que seria aquesta indústria per el que seria la nova indústria tecnològica, com aquí posem la tassa a Google i aquí fem la vida impossible a el que són les tecnològiques. Evidentment, les tecnològiques per aquí ni s'acostaran i, en conseqüència, doncs, bueno, això pot tenir conseqüències fumudes, perquè aleshores depenent del comerç i dels serveis.
De seguida parlarem d'un llibre que us recomanem, un llibre nou del Josep Maria Gay de Liébana, que es diu La revolució tecnològica i nova economia, que de seguida parlarem de tot el que pensa ell d'aquestes tecnològiques, però abans també aquesta qüestió de l'agenda mundial, el coronavirus. S'està carregant, no sé si l'economia xinesa, de pas l'altre dia també amb el teu amic economista, Santiago Niño Becerra, deia que està afectant molt l'economia global. Tu també deus tenir les teves xifres i realment, què és el que significa, no? a nivell sobretot a Xina, però ens afecta a la resta del món. Ara parlem del mobile, però s'han suspès molts congressos, realment la ciutat, hi ha una ciutat fantasma, no? Jo veia les imatges l'altre dia d'on va ser l'origen del coronavirus, i una ciutat fantasma, totalment,
no? Sí, perquè no surt ningú en allà. Jo és una mica el cor de Xina, Wuhan és una mica el cor de Xina, però, a veure, jo crec que, en primer lloc, una abraçada al Santiago, que l'aprecio molt i que som bons amics des de fa molts anys. Jo crec que, bueno, el Santiago segur que ho apuntava, per tant, ja comparteixo, és que jo sempre comparteixo amb el Santiago els seus punts de vista, però en aquest cas, més o menys, la xifra que estem enraonant és d'uns 300.000 milions de dòlars, vull dir, aquesta xifra
300.000 milions de dòlars,
pot ser una miqueta més, pot ser una miqueta menys, vull dir, cada dia es fan càlculs nous sobre les conseqüències. En principi, hi ha que confiar que només sigui que a curt termini, és a dir, que les conseqüències no siguin xantal a llarg termini. Si és a curt termini, això, en principi, aquests 300.000 milions de dòlars vol dir que el creixement de l'economia mundial no tindria aquests 300.000 milions de dòlars, i per tant, el creixement del primer trimestre d'aquest any 2020 seria del 0%. Si és del 0%, vol dir que l'economia, amb el que avancem de 2020, queda al mateix nivell que estava, al mateix sostre que estava a 2019, per tant, vol dir que en aquest cas estaríem uns 85 bilions de dòlars aproximadament de PIB dintre del context de l'any 2020, depenent del que passi als altres trimestres, i Xina és un operador decisiu. El seu PIB amb bilions d'euros són 13 bilions d'euros, per tant, una miqueta més, gairebé 14, i amb dòlars doncs és la segona potència econòmica del món, o tercera després de la Unió Europea. Clar, aleshores, no solament és el tema industrial, no solament és el tràfic de comercial, de mercancies, sinó també de serveis, perquè Xina s'ha convertit tecnològicament en una potència que rivalitza el dia d'avui amb els Estats Units, i en conseqüència, bueno, el mobile es nota, o s'ha notat, o es notarà, i clar, i això què vol dir? Doncs que hi ha un flux de gent i de serveis i de tecnologia doncs que s'atura, i això en principi és dolent per l'economia mundial.
Josep Maria, quina mala notícia que finalment s'ha suspès el mobile per tot el tema del coronavirus.
Bueno, jo crec que era impepinable perquè realment la situació era cada cop més complicada i el mobile anava baixant la categoria i quedava, diguem, d'una festa d'estar per casa, no? Aleshores, aquí el que es necessitava eren els grans agents, els grans operadors, els grans dinamitzadors de lo que és aquesta fira i les grans tecnològiques, no? I al moment que hi ha empreses que es cauen i que es cauen, no únicament estem enraonant d'Amazon, no únicament estem enraonant de Facebook, no únicament estem enraonant de Nokia, sinó també d'Ericsson, que és una empresa que està en tot el desenvolupament de les xarxes de l'ús que és la tecnologia 5G. Aleshores, doncs, en aquest cas, vull dir, era molt esperada, perquè és una empresa que és l'elefant blanc en aquests moments, diguem, d'Occident, juntament amb Nokia, per plantar cara a el que seria aquesta extensió de les xarxes de la tecnologia 5G de Huawei, la xinesa.
Molt bé. Avui el Josep Maria Gaidalí va anar bé també amb una novetat, com deia abans, sota el braç, un nou llibre, Revolució Tecnològica i Nova Economia, un llibre on analitzes la situació econòmica de les empreses tecnològiques que dominen el món d'avui i on expliques per què triomfen i també pronostiques cap a on anirà el futur i qui quedarà despenjat si no es posa les piles. Atenció, oients, El 2020, l'economia cada vegada té menys a veure amb el que era fins ara. Tu dius que és l'hora de l'economia disruptiva. Explica'm aquest concepte. És un trencament i un canvi amb el que hem funcionat fins ara, no? I per tant tothom ha de tindre en compte aquest canvi disruptiu, dius tu.
Sí, ara jo crec que d'alguna forma entrem en una època, que és una època en la qual a través del mòbil, de l'smartphone, ho fem tot, no? Per exemple, jo ara, el més important quan surto de casa no és que vagi vestit, sinó que porti el mòbil, sí. Vull dir que el tinc a portar sempre a sobre. Això em dona una capacitat, diguem, de comprar, de consum, de contactologia, que és crucial. Però cada cop més tot això va evolucionant, hem entrat a la robotització, l'automatització, la intel·ligència artificial, a l'internet de les coses, i, bueno, per exemple, el Roger Federer, que vesteix Uniqlo, doncs Uniqlo, al dia d'avui, la seva fàbrica de Japó, ja no hi ha ni una persona, tots són robots, vull dir, però els robots ho fan absolutament tot, i en les persones que controlen aquests robots. Per tant, tenim uns canvis molt bruscos que són molt, diguem, de sobte, i que jo no sé si estem preparats, però això ha sigut fins ara, i a partir d'ara l'evolució que podem viure és una evolució brutal. Això significa que tot el món del treball va canviant, significa que els puestos de treball van canviant, significa que hi ha coses que no podran canviar, la ràdio, per exemple, i el que estem fent ara, no? Que és,
això, diguem, no canviarà? No
això no canvia.
Perquè s'escolten molts podcasts, per internet, sí, digital,
eh? Però hi ha algú que ho té que fer, vull dir, algú té que fer la creativitat radiofònica.
No vindrà un robot aquí, eh?
No vindrà el robot, perquè el robot seria sempre el mateix, pot d'això i tal, però a més vull dir que sempre en un moment donat, doncs no sé si ara hi ha una mosca, dic, ostres, escolta, Gental, que tenim una mosca, i el robot això no està programat, no?, per improvisar la mosca. Per tant, jo crec que d'alguna forma ens tenim que acostumar, i aleshores ara quin problema per mi es planteja? Bueno, a curt termini es planteja un problema que és la destrucció d'ocupació, no? Destrucció d'ocupació que l'estem veient a la banca, l'estem veient a moltes empreses. Fonamentalment, tot allò que són processos que es poden automatitzar, que entren en una rutina, que són repetitius, això ho vam viure a la banca també. Aquí enfrente hi havia una oficina bancària que hi havia un caixer que era el Manolo, i el coneixia el Manolo, i aleshores ara hi ha un caixer automàtic. Per tant, vol dir doncs, que el Manolo s'ha convertit en un tema automàtic. Això és un canvi important i tindrem que preparar-nos per lo que seria primer una bona formació i després moltes habilitats, diguem, de lo que són les noves tecnologies.
Per tant, la gent que es quedarà sense feina perquè hi hauran aquests robots que expliques, hauran d'aprendre noves habilitats si volen trobar una altra feina.
Clar, a la força, el que passa és que jo crec que a Espanya i a Catalunya tenim un problema, que hi ha molta gent que es queda sense feina i que realment no reacciona. Vull dir que, escolta, el subsidi, i realment el que tens que fer és aprofitar la benentesa per preparar-te per el que serà una nova feina. El dia d'avui no sabem l'any que ve o dintre de 2 anys quins tipus de feines hi haurà. Per exemple, l'analista de Big Data. L'analista de Big Data
fa dos anys
no teníem ni idea de què era.
Doncs
ara l'analista de Big Data és un tio que és un monstre. Vull dir que jo hi he conegut un que és un monstre. Quan em va explicar el que feia, em va deixar autènticament, diguem, de pedra.
Tu fas un paral·lelisme als esports, dius, tenistes com Rafa Nadal o com Roger Federer sempre hi són, uns pugen i altres baixen, però ells sempre hi són, perquè hi ha empreses que passa el mateix, no? Sempre hi són mentre que altres cauen, però hi ha algunes que continuen. Quines 3 característiques tenen les que continuen?
Mira, l'altre dia jo tenia... Bueno, tinc normalment la gran sort de coincidir, som íntims amics amb l'Àngel Ruiz Cotorro, que l'Àngel Ruiz Cotorro és el metge del Rafa Nadal i de tots els tenistes, i som amics des de fa 50 anys amb l'Àngel des de petits que jugàvem a tennis, i aleshores sopant en raonàvem, no?, d'aquest tema i de que el Rafa, del que el Roger Federer, el Djokovic, i són jugadors que tenen una capacitat especial per adaptar-se a el que són els nous temps, fonamental per fer evolucionar el seu joc. Ells són conscients que cada cop tenen més anys, per tant, que les seves, diguem, condicions físiques no són exactament les mateixes i que, per tant, el que tenen que fer és, bueno, adaptar-se a el que seria aquest entorn nou. Ells continuen guanyant els Grand Slam des de l'any 2003-2004, són ells els que guanyen els Grand Slam. I aleshores, això què vol dir? Doncs, per exemple, el Rafa abans jugava més defensiu, jugava més enrere, el Rafa ha après a secar amb el bon sentit de la paraula, és a dir, abans tenia un saque que era bo, però no era tan contundent com ara. Té la creativitat, la volea, és un tio que ha evolucionat molt, té una creativitat de joc amb el joc curt, amb la deixada. Tot això què vol dir? Com el Roger Federer, té 38 anys, el Roger Federer està... Quan ell va guanyar el primer Wimbledon, l'any 2003, hi havia xavals que estaven naixent que ara estan jugant amb ell, i el Roger Federer els continua guanyant. Per tant, és la capacitat d'anar-te adaptant. Jo comparo aquests 3 grans jugadors, fonamentalment 2, el Roger i el Rafa, amb el que seria el Bill Gates i Microsoft. Microsoft està sempre està allà, porta des dels anys 90 i continua entre les 6 primeres. Va passar una època que estava una mica apagadeta, però el Satya Nadella li ha donat una renovació amb el núvol, no? Vull dir, són empreses de les que hi ha que aprendre perquè saben estar a dalt.
Bienvenido a Ordenadores Apple. ¿Eso es todo? ¿Por algo se empieza?
Creo que comenzaremos con unos 90.000.
¿Lo puede repetir?
Si decidís aceptarme.
Apple Incorporated ha salido a bolsa esta mañana.
Apple, ¿por qué las grandes tecnológicas como Apple, como Amazon o como Microsoft tienen tanto éxito? Tú en parles, ¿no? Que es el que fan bé en un món tan canviant i innovador com el que estem vivint ara.
Per exemple, Apple, i jo aquesta setmana ho estava explicant a classe amb els meus alumnes, Apple és una empresa que té unes vendes de productes, és a dir, del que jo porto, que en aquest cas és l'iPhone o de l'iPad o del que seria el Mac, que s'estan reduint perquè, vull dir, el món ja no té més capacitat de compra, té que fer models nous, té que evolucionar una miqueta, té que fer més prestacions, però va veure un moment que això es va veure, ja es va anticipar fa 4-5 anys i va ser quan van començar a pensar que realment el producte, la qualitat del producte, a l'ADN del producte estava amb el que era, diguem, el que hi ha dintre, l'esprit, no? I en aquest cas, Apple, que facturava fa 5 anys 10.000, 11.000 milions de dòlars per el que és serveis, per el que seria Apple Music, totes les prestacions explicacions que et donen, el dia d'avui està facturant 50.000 milions de dòlars, no? I, per exemple, Amazon vull fer aquí també jo un comentari, perquè Amazon és el terror, no?, del comerç online i tal. Bueno, de terror del comerç online, res, perquè dels 280.000 milions de dòlars que va facturar l'any passat, dels 280.000, 160.000 són de comerç online a tot el món, per tant, vol dir que és una bírria del comerç online, i 120.000 milions són de serveis. Per tant, vol dir que Amazon el que està fent és els serveis que dona a partir d'Amazon, el núvol, la web, tot això és el que produeix un creixement d'ingressos. Per tant, per tenir això, has de tenir la creativitat, la innovació, el desenvolupament, la investigació per dur-ho a terme.
Clar, jo estic d'acord amb Apple i amb Google i tal, però t'ha d'explicar aquí, Josep Maria Gaida Lima, que el tema Amazon l'hem tractat molt al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio i vam fer una entrevista a treballadors d'Amazon. I van venir aquí queixant-se de les condicions laborals d'Amazon, que els que empaqueten papers, paquets, pateixen ansietat, estrès, sous de 900 euros... Llavors et faig el pensament de, molt bé, aquesta empresa guanya molts diners, però no tracten gaire bé els treballadors. Per tant, les coses bones i negatives de la revolució digital i d'aquestes tecnològiques, sí, que per una banda fa bé la feina, però per l'altra, tema treballadors...
Bueno, estem enraonant d'Amazon, que Amazon precisament és una empresa de comerç, per tant vol dir que la seva mà d'obra en una determinada fase no és molt qualificada, i en concret jo et posaria un altre exemple, vull dir que estic d'acord amb això que dius Amazon, i m'aniria a Apple a veure qui es queixa a Apple, qui es queixa a Alphabet, qui es queixa a Microsoft i qui es queixa a Facebook, perquè vull dir la mà d'obra és totalment diferent. El sou mitjà a una d'aquestes empreses estem enraonant de l'ordre d'uns 120.000, 150.000 euros l'any. Per tant, aquest no és el cas Amazon, Chantal?
Clar, en aquestes coses segurament algunes tecnològiques, però Amazon, sí, tot i que destaques, que espero que se solventi això, perquè ja Amazon també podríem parlar de Glovo i altres tecnològiques que no tracten...
Però jo no tracto amb el llibre, jo el llibre em dedico a les 5 grans tecnològiques i d'Amazon també explico, diguem, aquest aspecte, diguem, ara el que no entro és en el que seria una vessant d'economia social, això ho deixo pels grans sociòlegs també, perquè tinguin una parcel·la per poder escriure, jo en raó del model de negoci d'Amazon. Però compte amb el que he dit, perquè Amazon, jo ara el que he subratllat és precisament l'efecte que té amb el que seria serveis, per tant, no amb el que seria comerç online.
Clar. A més, tu també arribes a parlar de la recerca i el desenvolupament, perquè Amazon dius que inverteix més recerca en desenvolupament que Espanya. És una barbaritat, el que inverteix, no?
L'any 2019, exactament, 35.500 milions de dòlars, i a Espanya 14.000 milions d'euros. Per tant, vol dir que tres vegades més, pràcticament, Amazon que tot Espanya.
Si et dic, digue'm una característica que no fallen les tres, sobretot I+D, que totes estan I+D, i què més em diries? Bueno, per què els hi va tan bé? No. Venen molt bé la seva marca, també?
Sí. Un posicionament molt internacional, molt obert, saben estar a tot el món, i després una capacitat per arribar al consumidor, és a dir, que saben exactament el que vol el consumidor i el que necessita el consumidor, i aquest és potser un dels problemes que hi ha hagut empreses de comerç que no s'han preocupat, és a dir, saber com és, de quina manera és el consumidor, i jo m'apropo amb ell i jo faig el que ell vol. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through.
Davant de les tecnològiques que van com un coet, hi ha la reacció a Europa que les multen o les intenten imposar taxes i multes, no? Perquè es queixen. Tu dius que és una mala estratègia?
Hombre, fatídica estratègia, perquè les tecnològiques...
Però te paguen els impostos, també.
No, però és que paguen els impostos. És que qualsevol empresa d'aquestes, de les que estic enraonant jo, per exemple, Apple, paga més impost sobre societats que tot l'IBEX 35 junt. Per tant, vull dir, ningú pot dir res. El que passa és que la gent té que saber les coses, té que analitzar els comptes, té que veure la informació, i la gent va una mica d'oïdo, m'han dit campanades, si s'han dit campanades i en rono a l'impost sobre societats a Apple és de 14.000 milions d'euros i no hi ha la suma de totes les companyies de l'IBEX 35, no és de 14.000 milions d'euros d'impost sobre societats. Vull dir que una cosa és la llegenda negra i l'altra és la realitat que hi ha.
I tu creus que se'ls ha de fer les coses fàcils perquè vinguin a invertir
Una raó molt senzilla, perquè ells diuen, escolta, és que la Unió Europea, per exemple, l'any passat li van posar una multa de 14.000 milions de dòlars bueno, d'euros en aquest cas, a Apple, que Apple va pagar, vull dir, va depositar els diners, va dir, escolti, aquí els té, i per cert, vull recordar que vostès són estúpids, a la Unió Europea, perquè en definitiva el que fan és que demostren un complex d'inferioritat i que tenen, vostès no han sigut capaços de desenvolupar un model tecnològic que sigui disruptiu, que sigui trencador, i doncs l'única manera és aquí anem a penalitzar, ara aquí la tassa Google, i en definitiva tot això és una mica tirar cap enrere el que és el progrés, que és la prosperitat, al cap i a la fi.
Josep Maria Gaidalíbena també parla del futur, 2050. Qui liderarà el món? Dius Xina, Índia, Estats Units, Indonèsia, Brasil, Rússia.
Sí, són els països que van avançant, i això és com una cursa, vull dir que els països nosaltres, no?, que estem vivint molt bé, estem en un creixement del 2%, aquest any serà de l'1,6%, l'any que ve serà de l'1,5%, i en canvi aquests altres països van creixent, el 6%, el 5%, el 6%, i clar, això és com la cursa, no?, com el Tour de França, no?, i aleshores hi ha uns que estan al pelotó, que s'escapen, pam, 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 aviant l'avançadilla, que estaven allà, la tête de la course, que li diuen i tal, i aleshores els que s'han escapat agafen el top de la course, i aleshores al final què passa? Que guanyen els que s'han escapat. Per tant, en definitiva, a l'any 2050 aquests països, bueno, a mi tot això em sembla bé, l'únic problema és que Espanya estarà a la posició 26 o 30.
26 o 30.
Sí, tindrem per davant a Vietnam, a Bangladesh, etc, etc. Per tant, vol dir que nosaltres serem una mica el que són les rèmores, els records, diguem, els vestigis d'aquell imperi que va ser. Vull dir, escolta, ens quedarem aquí, doncs, bueno, jo el 2050 ja no sé si estaré, però vaig...
Escolta, en... mira, sí. Ja queden 30 anys.
Bueno, sí, bueno, però en 30 anys l'economia farà un canvi brutal.
Molt bé. Hem d'anar acabant. Per acabar, les empreses de l'IBEX 35 no fan la revolució que caldria. Els hi diries alguna cosa que s'han de revolucionar,
sí,
una mica,
bueno,
més?
Bueno, però jo crec que és una mica el caràcter nostre, és que tenim les mateixes empreses des dels anys 90, vull dir, però aquí a França, a Alemanya, a Itàlia, vull dir que estem exactament igual, vull dir que Europa està totalment col·lapsada, estem aturats, i aleshores, clar, què passa? Vinga, posem una multa a aquestes tecnològiques, i clar, si no avancem nosaltres, doncs, escolta, malament anirem, Chantal.
Molt bé, hem d'anar acabant, per cert, escolta,
bueno,
per
bé,
acabar.
No? Bé,
molt bé. Tu,
bé.
Com, tu, jo soc molt fan sempre del Gaidalíbena, per sempre està content, sempre riu.
Sí,
com ho fas per sempre ser tan optimista? Què em diries?
Doncs, pel matí em costa moltíssim aixecar-me, molt, perquè m'aixeco molt aviat i me'n vaig a dormir molt tard, però bueno, li poso entusiasme, dono gràcies a la vida, dono gràcies a Déu cada dia per estar viu, i doncs, per tant, aquest és l'entusiasme millor, i aleshores, d'alguna manera, compartir aquest entusiasme amb les persones que estan al voltant meu. Per tant, a mi del que es tracta és d'anar regant, a mi el que em donen, que és generositat, entusiasme, doncs, per tant, això ho intento traslladar a tothom, no? Clar. I que tothom sigui feliç.
Clar que sí. I a més, sempre riu i sempre saluda tothom, i sí, sempre està pendent i sempre fa bona cara, sí, i això és molt d'agrair.
Obre, gràcies, cada això, obre. Sempre xandall l'entusiasme. Escolta, tinc un doble, jo. Tinc un doble de tenis.
Ah,
sí, sí, sí.
Ah, sí?
Aquesta setmana tinc un doble de tenis.
Ah, bé, amb qui?
Amb un gran jugador. Amb un jugador d'aquests com el Roger Federer, Rafa Nadal, un tal Joan Llavina, no sé si
sí,
el coneixes.
Sí, el conec. M'han dit que jugueu molt bé.
Molt bé, té una volea farina, i jo crec que és un dels jugadors que millor ataca a la red i que, a més, és un home de recursos.
Molt bé. Doncs escolta, us aprecio molt i sobretot us recomano aquest llibre, Revolució Tecnològica i Nova Economia, de Gaidalíbena, un llibre al que aprendreu coses i que podeu regalar aquest Sant Jordi. Un petó grande. Fes-me allò de grande.
Grande, Chantal, grande, grandíssima. Abrazos virtuales, entusiasmos reales.
Gràcies.